A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Són les 10:41, les 5:41, si ens escoltau a la tarda. Fa dècades que cada estiu torna a Formentera, una illa que coneix des de la mirada del periodista, però també des de l'estima de qui passa llargues temporades, en Jacinto Antón, que és un dels grans noms del periodisme cultural i reportatges del país. I en els darrers dies ha dedicat dos articles a Formentera. Un conversant amb la llibretera Carmen Tur sobre els canvis que ha viscut l'illa i un altre convertint aquesta Formentera en una particular odissea. Amb ell volem parlar de la Formentera que ha conegut, de la que veu avui i de la que s'imagina un futur. Jacinto, molt bon dia.
Què tal? Bon dia. Gràcies.
Molt bé. Escolta, bueno, em comptaves ara que duies ja uns dies a Formentera. Què tal aquesta entrevista a na Carmen Tur, aquest repàs de la seva vida i la seva visió de...
Bueno, va ser una entrevista molt de confiança, perquè amb la Carmen som amics des de fa molt, molt, molt de temps. I per mi la llibreria és com una mena d'oasis, d'oasis enmig de Sant Francesc. Jo el primer que faig cada dia al llevar-me és agafo la bici i vinc, jo sí que allà baix al costat del Pelayo, a les cases dels Mayans, i agafo la bici i vinc a comprar el diari. Moltes vegades em porto el diari del dia abans, agafo el diari d'Ibiza i el País, que de vegades no ha arribat encara, agafo el del dia abans, el qual et crea aquesta confusió d'en quin dia vius, perquè clar, de vegades estàs llegint el diari del dia abans i entres en aquesta dinàmica de que de vegades algun dia hem perdut el barco precisament perquè no sabíem en què dia estàvem, saps? Que d'aquestes meravelles de Formentera. Però bueno, tinc molta confiança en ella i jo faig unes entrevistes de contra del País i faig un parell cada dues setmanes. I va coincidir que estava aquí a Formentera i tenia que fer una entrevista a alguna persona, evidentment de la illa, perquè tenia que ser presencial. I vaig pensar, ostres, la Carme que té tantes coses per explicar. Claro. Jo sempre quan vaig a la llibreria, el primer que fem és parlar una mica de, bueno, a veure, com estem, què va passant. És un lloc d'informació, un punt d'informació calent, va entrant gent. L'altre dia estava el García Alix i vam estar parlant també de com veia la illa i de on estava i què feia. I tal. I bueno, vaig pensar fer l'entrevista i la veritat és que va ser molt interessant perquè ja tenia moltes coses per dir i veus aquesta sensació de que hi ha gent que no ve clar en quin moment estem i cap a on anem i què està passant, eh? Jo tinc que dir una cosa i és que jo, a veure, jo parlo com invitat en aquesta illa, o sigui, jo no soc resident, vinc a passar les vacances, tinc certa sensació de propietat, si vols, en el sentit que he passat molts anys i que he fet moltes coses i he estat molt feliç en aquesta illa i soc molt feliç en aquesta illa, però entenc que la decisió de quines coses tenen que fer i com té que ser el rumb d'aquesta illa pertany a vosaltres, pertany a la gent d'aquí. Però bueno, també no deixes de pensar que és una part del teu territori, territori tant, diguem-ne, oficial com territori, sobretot emocional i territori sentimental, no? I des d'aquesta banda és com parlo, saps? Com una persona que s'estima molt la illa. Entenc, i ella m'ho va dir, que hi ha problemes molt seriosos, com són el tema de la vivenda, principalment.
Clar, bueno, aquest és el problema estructural, saps? Que tenim, i d'allí deriven molts altres.
Sí, exacte, exacte. La massificació, evidentment, la idea d'un model. Ens ha passat a Barcelona. Barcelona estem submergits en un problema de quin model volem de ciutat. Que és una ciutat que té multiplicats per mil els problemes de Formentera des del punt de vista del turisme, no? La massificació turística, com la convivència, totes aquestes coses. Hi ha hagut solucions que semblaven molt ràpides, molt fàcils, i que després, hòstia, s'ha tingut que donar la volta i que, bueno, cal pensar molt. Jo crec que l'experiència el que diu és que cal pensar molt les coses.
De fet, Jacinto, en el titular que has escollit per l'article en el País, bueno, ho defineix bastant bé, no? Formentera s'està convertint en un parc temàtic per rics, de la Carmen.
Sí, aquesta és la idea de la Carme, que jo el que he estat és fidel a el que m'ha explicat ella. I volia, sobretot, fer molt equilibri entre la part, diguem-ne, de denúncia, si vols, o d'aspectes negatius, i la part positiva. Jo crec que molta gent que ha llegit l'entrevista diu, saps que bonic el que explica de la illa. que bonic la, una infància, una joventut en un lloc així, que bonic lo que, com parla dels grans, com parla del paisatge, com parla de tot, i després hi ha l'aspecte, diguem, la negatiu, que és el que jo crec que està una mica en boca de tothom avui en dia.
El que m'ha arribat avui en dia.
Que és, què tenim que fer, com, això com es fa, com, suposo que no hi ha miracles, i hi ha molta solució que és de prova-error, no? Si no funciona, doncs canviem i fem. El que passa és que, clar, la prova-error pots perjudicar a la gent, i de vegades, amb la Carme ho diem molt, que a Formentera estan pagant molt just per pecadors, saps? Ella ara estava una mica preocupada per el tema dels italians. Va parlar dels italians d'una manera molt col·loquial, de dir, bueno, això va començar a anar malament quan van arribar els italians. I, clar, hi ha una part de comunitat italiana a l'illa que és fantàstica, i gent que són per suposat, o sigui, no es pot dir d'una comunitat que siguin millors o pitjors que els altres.
No, clar, suposo que
va representar un moment que tots tenim
canvi,
al cap.
Un canvi, sí.
Un canvi, i en canvi pot ser que els francesos, els alemanys, les primeres èpoques, potser es notaven menys, també van entrar menys als negocis de la illa, la comunitat italiana potser s'ha vinculat més als negocis de la illa, de la restauració, que són els que tenen el primer contacte amb la gent, i això fa que siguin, també són més cridaners, no? Tota aquella època dels joves amb els motorinos, no? Hi va haver una època que era que era molt alegre, també s'ha de dir que era una època molt, molt alegre i molt divertida, però que potser això ha quedat una mica en el inconscient col·lectiu.
I a més es reunia més, perdona, però es reunia, sí, més potser la zona dels Pujols,
sí,
que era com a Little Italy, que li deien,
sí,
i diguem que aquest tipus de turisme italià, bueno, es concentrava més en aquella zona de l'illa.
Sí. És veritat també que nosaltres l'altre dia estàvem al Carai, als antics 62, al xiringuito de la Denise, perquè clar, aquí lo divertit és que les toponímies se te van sobreposant unes als altres, i aleshores nosaltres continuem dint-li el xiringuito amarillo. El groc, recordes que hi havia el quilòmetre 10.5, hi havia un xiringuito allà, fa 30 anys.
Sí.
I continues amb la idea de que aquest lloc és el del xiringuito del 10.5, quan ja fa molts anys que no existeix, que no hi ha res. Però a mi m'agrada molt aquesta idea de la toponímia, que es conserva en la memòria, no? De que tu vas dient els noms dels llocs, els noms antics, i tardes en assumir el nou, i potser quan assumeixes el nou ja s'ha acabat també.
Això t'anava a dir, perquè sobretot el que estem veient que passa a molts dels llocs de Formentera és que te'n recordes el nom antic, perquè el nou pot ser canviat tres vegades.
Ja. Canviat tres vegades, exacte. Doncs pues bueno, aquest dia que estàvem al Carall, i al costat estàvem amb la filla i la seva parella i el net, i hi havia uns italians que estàvem amb dos fills petits. Clar, era una família italiana que no té res a veure amb el concepte que potser del que parlava la Carme quan deia els italians, saps? Clar, la gent que ve amb les seves famílies i que fa la seva vida, o no sé, que té negocis, jo conec molt el de sa pizza, que té que havia fet submarinisme, moltes vegades parlem de peixos, de taurons i de coses, d'aventures. Clar, no és el que associes directament amb... Quan parla ella parlava dels italians, parlava d'un moment i d'una situació molt concreta. Crec que tothom
sí,
sap de què estàvem parlant, saps?
Voldria preguntar sobre el turisme, perquè has parlat de Barcelona, sí, també, però bé, Espanya, principalment, un dels països que més turisme rep d'Europa i inclús del món. Tenim territoris com Barcelona, com Màlaga, com la Costa del Sol en general, sí, totes les Balears, Canàries també, sí, tenen un problema estructural. Jo no sé si penses si és la manera de consumir les vacances o el turisme que ara mateix té la gent, o la pròpia oferta que va canviant dels llocs. Quin és el problema? Per què es massifiquen tant aquests llocs?
Jo crec que hem de ser molt, molt conscients de que estem parlant d'una capa de la societat que comença a no ser la més representativa. O sigui, jo ara a Barcelona veig que quan tu dius que vas de vacances, hi ha molta gent que no pot anar de vacances. Ens hem d'acostumar que estem en un món nou, no només des del punt de vista de la climatologia, del canvi climàtic, tot, sinó també social. Jo crec que una de les coses, si vols, pitjors que veig a Formentera o veig a qualsevol lloc que és molt turístic, és la sensació de desigualtat. A mi em costa molt, però molt, molt, assumir que estic parlant amb una persona que pràcticament no sap on dormirà aquesta nit, o que té, o que està treballant de sol a sol, i un cambrer que està treballant de sol a sol i tal, i l'exhibició de luxe que hi ha per l'altra banda. O sigui, jo crec que tindríem que ser més conscients d'aquest problema de desigualtat. Perquè això, ja, arriba un moment que no pots viure unes vacances normalment si veus que hi ha aquest desequilibri tan gran, no? A mi em costa estar en una platja i veure arribar, o sigui, uns cotxes d'alta gamma que dius, bueno, aquest cotxe que fa a Formentera, un Mercedes no sé quan i tal, i amb un desplegament de...
Helicòpter no n'has vist cap?
No, però m'han dit que havia aterrat un, confiem que sigui només per error, que no sàpiga que això no es pot fer. Però bueno, si comencem amb aquest plan, te'n recordes el que va passar amb la base d'hidroavions? Que es volia reactivar la base d'hidroavions de l'Estany Pudent, es volia reactivar per portar gent perquè no tinguessin que agafar el barco.
Es va parlar recurrentment, sí. Això, però bueno, no acaba de sortir.
Jo tinc que dir que com personatge que s'estima l'aventura i els avions i tot això, pensant en la base d'hidroavions, el que té clar, l'hidroavió és un aparell absolutament del món de l'aventura, d'Alaska, no, dels trampers, sí. Però aquí, en aquest context seria un instrument de luxe absoluta.
Exacte.
No?
Exacte. Bé, parlàvem, no, d'aquest contrast que, sí, entre cotxes de luxe i el Fiat Panda de
bueno,
lloguer,
i preus,
però
i preus.
I també, però, el contrast que tenim ara amb el iot de luxe de 40 metres i la pastera que arriba en 30 migrants a bord.
Exacte, aquest és un altre element. A mi em xoca i em preocupa molt i em produeix pavor la idea aquesta de que s'han començat a recuperar cossos a la costa de Migjorn.
Nou, amb el que venim d'any.
Clar, és que estem parlant d'un altre món. Això no passava fa 10 anys. I ens hem d'acostumar a això. Mira el que ha passat a Ceuta. Estem davant d'un procés migratori i molt molest. I Formentera està en la primera línia. És una mica com estaven Samos o com estaven les illes gregues fa uns anys, te'n recordes, quan va haver-hi tota aquella crisi migratòria? El dia menys pensat tindrem una cosa així.
De fet, és que els números a Canàries estan baixant a nivells de fa dècades i, en canvi, pues, està pujant aquesta ruta migratòria aquí a Balears.
Jo crec que té a veure també amb la relació amb Marroc, amb el Marroc. S'ha vist clarament que és un instrument polític de vegades la migració per països com el Marroc. I bueno, però de tota manera el que tenim és una crisi humanitària brutal. Mira, em van explicar una cosa fa potser 3 anys, quan estava a casa Patxà, que uns emigrants van arribar amb patera a casa Patxà i creien que havien arribat, la veritat és que les van rebre d'una manera molt amable i bueno, molt acollidora, les van portar menjar i tot, però clar, ells pensaven que havien arribat al paradís. Clar, és que penses que van arribar al lloc més privilegiat, possiblement un dels llocs més privilegiats del món occidental, venint del món de l'horror, de la patera i de l'emigració i tot això. I aquesta idea de que havien arribat al cel, o sigui, em va semblar fins i tot que tenia una capacitat poètica la idea. El que passa és que, clar, es va durar...
Clar, és una idea, és un somni que...
Es va durar unes hores i de seguida els van passar a la realitat dura i tal. Però per un moment van tastar el que és la vida per a alguns privilegiats en aquesta illa.
I parlant del turisme, no? Parlàvem dels alemanys, dels francesos, no? Que sí, segurament tu, Jacinto, també els vas conèixer, aquest tipus de turisme, que un turisme que potser es recorria més l'interior de l'illa, era de sol i platja, però també els agradava caminar, la gastronomia, etc. Van passar pels italians també, i ara rebem un nou tipus de turisme. Com has viscut aquesta evolució? Què et sembla, no? Que la illa s'ha anat adaptant també en aquests canvis en el model turístic.
Sí, jo tinc la sensació que la illa el que va fent és el que pot, que hi ha una mena d'improvisació, de, bueno, solucionem ràpidament, a cor plaç, no? I potser es té que pensar una mica més el model, saps? Cap a on volem anar. Està clar que volem una illa sense cotxes, sense problemes, sense contaminació, sense no sé què, però tot això potser no és possible. Es té que veure una mica com es van resolvent les coses. A mi em sorprèn que de vegades s'estiguin solucionant o tractant de solucionar coses que no són, en principi, el més dramàtic i que, en canvi, estem deixant passar coses com els preus. O sigui, aquesta illa morirà per la inflació de preus. Mm. O sigui, és evident que molta gent de classe mitjana, que era pràcticament el turisme propi de la illa fa uns anys, era classe mitjana de tota Europa, que venia amb els fills, que venia a passar temporades molt llargues de vacances a la illa, que deixava els seus diners una mica per tot arreu, i que ara, en canvi, ve gent molt, un turisme molt més de luxe, que només consumeix en determinats llocs, que són els llocs que suposa que són per deixar-te veure, no? Els grans llocs i tal, i en canvi la classe mitjana aquesta, que passava molt de temps i repartia molt més la seva estança, perquè anava a la sabateria, anava a la llibreria, anava a tal, ara són 5 dies a tope. Per anar als restaurants de luxe, per agafar la lanxa, per agafar l'experiència de luxe, i en canvi la illa de veritat no rep això. O sigui, aquesta gent no s'aniran a un concert petitó en el Plate, no aniran a fer un passeig en bici per l'illa, no aniran al far a donar un passeig caminant. S'està perdent una mica la poètica de l'illa en pos d'una velocitat de consum que és potser el que pot matar a Formentera. L'avantatge és que, clar, tot això és molt curt, perquè són els mesos d'estiu. Després hi ha la regeneració de l'illa al llarg de tota la resta de l'any, però, clar, també penses que la gent de l'illa queda una mica orfa el resta de l'any. Si la vida és només els dies ràpids aquests d'estiu, després també costa més. Jo crec que és més fàcil atraure al públic aquest de classe mitjana que està durant potser un mes a l'estiu i que després vingui a l'hivern per veure com és l'illa a l'hivern, que vingui a la Setmana Santa. També s'han perdut alguns festivals i algunes coses. Hi havia el festival de fotografia, te'n recordes? Que és
Formentera Fotogràfica, sí.
Fotogràfica, que es feia fora de lo que és l'estiu i tal, i atraïa un cert públic també a la illa, diferent, feia obrir llocs. També hi ha la Marató, que és la mitja marató, que està molt bé, el festival de jazz, hi ha tota una sèrie de coses que potser es podria influir més en intentar repartir més, però per això tens que atraure un tipus de turisme o de visitant, si vols, que no és el de consum aquest de anem al restaurant de moda, gastem molts diners, perquè també hi ha com una mica de retorn, que és, si ve aquesta gent, la illa també es prepara per aquesta gent.
Sí, de fet, per això li volia parlar d'aquest tipus de turisme que ve ara, no aquest model turístic que s'està fent, no sé si model turístic, però sí perfil de visitant.
Sí, perfil
de visitant.
Perfil està bé, sí.
I bé, també, jo crec que influeixen molt les... Bueno, jo crec és el que es parla, no?, que influeix moltíssim les xarxes socials i el màrqueting, que tenen molts llocs, les influencers que venen aquí i fan la foto del restaurant, com dèiem, el restaurant...
Sí, fan el selfie.
El selfie, el restaurant típic o... Bueno, no tan típic, sinó famós.
Sí, famós.
I després tots van allí.
Sí.
No? I es queden entre els 4-5 llocs que es mouen aquesta gent.
A mi hi ha una cosa que diu la meva dona, la Mònica, diu sempre, diu, aquesta illa és sol, sorra i paisatge. O sigui, no és Eivissa, no és Menorca. Té una personalitat especial, Formentera. I jo tinc la sensació de que no s'està cuidant aquesta personalitat especial que té la illa, que és molt... Jo crec que és molt aliena aquesta mena d'hedonisme. D'hedonisme que tenen altres llocs i que han desenvolupat tota una indústria per aquest hedonisme. Aquí de vegades es veu que el model discoteca no acaba de funcionar. El model gran hotel de luxe tampoc acaba de funcionar del tot. Se'ls busca unes solucions ràpides, de consum ràpid, que la gent diu, va, Formentera està de moda, jo tinc que anar a fer-me la foto a Formentera, el que has dit, fer-me el selfie a Formentera. Però disfrutar de l'experiència completa de la illa requereix temps. Requereix un abandon, abandonar-te a la sensació de que t'ofereix la illa, que és paisatge, és espai natural, és tranquil·litat i també, si vols, és una mena de romanticisme en aquesta illa que jo crec que no tenen les altres illes. Menorca, jo tinc uns amics que van a Menorca, a mi Menorca té coses meravelloses, té un festival, el Festival Camí, que jo he anat diverses vegades, que és fantàstic, té platges, té tot, però té una altra ànima. L'ànima d'aquesta illa té un punt com salvatge, com irreductible. I de vegades veus que tota la... L'estiu és una lluita entre la part irreductible de la illa, la part romàntica, la part, si vols, espiritual de la illa, i la part de benefici ràpid de la illa. O sigui, tu pots estar nedant allà davant de l'expelaio, nedant allà, que no veus més que pins, que no veus més que la... una experiència que no hi ha pràcticament a tot el Mediterrani avui en dia. I després vas a, una, a un xiringuito i et foten una clavada que tornes a la realitat i dius, bueno, a veure, on estic? Quina vida és aquesta? I jo crec que aquesta esquizofrènia és la que està matant una mica a Formentera. L'esquizofrènia de dir, estem en un lloc que et ven una cosa i vol ser una cosa i en canvi s'està venent l'ànima per l'altra banda. A veure, no estic en contra dels jocs bonics ni dels jocs ni dels cuiners, ni dels restaurants, ni de res. Però potser té que haver-hi una mena d'equilibri. El que dèiem també amb el tema de l'humanisme, de l'humanitarisme, sí, de l'ecologia, tot té que haver-hi un equilibri. I potser en aquesta illa hi ha masses desequilibris darrerament. No? Jo quan hem vingut a l'illa, nosaltres hem tingut un problema amb el tema dels cupos, dels cotxes, la típica cosa, que entenc que és un problema meu, per no haver agafat el cupo quan em tocava i tal.
Sí, però vingut, planificació.
Planificació, però clar, tampoc ha hagut massa informació sobre això. Durant anys tu agafaves el cupo, pagaves el que tocava i venies. Semblava que era una mena de quota que pagaves per entrar a l'illa. Jo sempre porto tinc un Suzuki petit, un Jeep petit, que té 30 anys. I ho porto sempre perquè forma part de l'aventura de vindre a l'illa. Porto, sobretot, quantitat de llibres perquè vinc a escriure, portem els ordinadors, portem molta cosa per revestir la nostra casa, que passem pràcticament un mes aquí. I aleshores no pots vindre amb dues maletes. I portem el cotxe, després lo deixem aparcat pràcticament tot el dia, però com estem allà baix
a
mitjorn, i sortim alguna nit a veure una mica els bars i com està la illa, i anem a les platges de mitjorn, un dia en bici, altre dia agafem el cotxe, però o sigui, mirem, no molestar ningú. Clar, aquest any... jo estic en una situació de que he tingut que llogar un cotxe, tinc el meu cotxe parat davant de casa i he tingut que llogar un cotxe. Dius, home, no sé, simplement perquè no hi havia cupo, perquè hi ha tot aquest lío del cupo, que bueno, entenc que, ja et dic, entenc que mobilitat té les seves normatives, té les seves coses, es té que acceptar, però potser és injust de pensar que jo tinc un cotxe aparcat davant de casa i tinc que llogar un altre i tindre més problemes econòmics perquè no és barat un estiu aquí i tal, perquè he anat una mica tard amb el tema del...
En aquest cas, Jacinto, sí que t'he de dir que el projecte del Formentera Eco té el suport, diguem, de la ciutadania de Formentera, i així s'ha vist el Consell d'Entitats, és una representació de les entitats socials de l'illa. Altra banda és el funcionament que pugui tenir, que és veritat que aquest any ha tingut algunes traves administratives per alguns usuaris, i ha hagut queixes del funcionament enguany del Formentera Eco en general.
I a més vas relatar d'aquesta de los cupos fantasma, de gent que ha agafat i s'ha agafat un cupo, però com jo no sé quin dia aniré, m'agafo tots. I dius, home, i després hi ha una cosa que, a veure, potser és necessària, però visualment, jo la idea d'una illa que plantegi d'aquesta manera, no sé, un desplegament repressiu, tot aquest tema dels postes, com les advertiments, les càmeres filmant, jo crec que això potser és necessari, però va en contra de l'esperit de la illa. L'esperit de la illa era una illa de llibertat, ja saps que no es pot exercir sempre bé la llibertat, però hi ha gent que ho fa bé i que realment s'estima la illa i no farà malbé a la illa. Aquesta és una mica de control, d'observació, de gravació, posa un punt, no sé què dir-te, d'inquietud, no? Dintre de la illa, i fins i tot visualment, aquests postes amb les càmeres, que jo ho comparava amb l'Odissea amb la mirada del Polifem, no? Mirant a veure l'advertir, esteu arribant al punt no sé què, sembla el Checkpoint Charlie.
Sí, saps? En qualsevol cas hem hagut d'arribar a aquests extrems per mirar de controlar aquesta situació que viu Formentera els mesos de...
Jo vaig viure a Barcelona una de les normatives que va posar la Colau, que va ser el que no es podia circular amb cotxes de més de 5 anys, 6 anys. Què va aconseguir? Que tota la gent a qui va perjudicar? Va perjudicar a la classe mitjana i la classe mitjana baixa, que són els que té cotxes més antics. Clar, tota la gent que té pasta, en seguida es va comprar un cotxe nou. I va perjudicar, clar, s'ha de pensar molt bé, està molt bé que no circulin cotxes, no sé què, tal i qual, però aquí estàs perjudicant. Qui pot resoldre el tema de la quota? El tema de la quota, jo estic convençut que no hi ha ningú amb un Porsche o amb un cotxe d'alta gamma que no tingui ben arreglat la seva quota, perquè possiblement els llocs que lloguen ja directament els agafen quota, saps? I en canvi la gent més de classe mitjana que va una mica a la seva i que vas una mica al fil de que tens que llogar el barco, tens que agafar el bitllet del barco, llogar la casa i tal, en funció de les teves vacances, del teu sistema laboral, de la teva família i tal, potser no vas tan ràpid o no tens els mitjans per fer. Jo crec que de vegades aquestes mides que semblen molt bones acaben perjudicant a la gent a la que no vols perjudicar, que és la gent que està més en la realitat.
Clar, però en qualsevol cas aquestes mesures s'apliquen pel benestar dels residents a Formentera i no tant pels que venen, que també, però aquesta medida és una mesura mediambiental pel poble de Formentera.
Jo dic una cosa, jo soc conscient, t'ho dic des del primer moment, que jo soc un invitat en aquesta illa i que estic visquent una experiència que pertany a altres persones. També es té que dir que és el meu país. O sigui, jo tinc la sensació de que Formentera és el meu país, no solament és el meu espai de polític i estatal, sinó que a més és el meu país sentimental i emocional. Forma part del meu país molt més que segons quines parts i quines platges de Barcelona, per molt que jo sigui de Barcelona. O sigui, jo em sento part d'això. O sigui, sentir-te que tu no ets resident, tu ets no sé què, perquè simplement passes un mes de vacances i després vens també uns dies en Setmana Santa i tal, déu-n'hi-do el temps que passo jo en aquesta illa, i sobretot de lo que representa la meva experiència personal, perquè les vacances són possiblement quan ets més tu, quan estàs més lliure, quan vius d'una manera més emocional la vida, no? O sigui, no em sento un invasor de la illa, i potser sí que s'ha fet una mica... I sempre hi ha aquesta finalitat que de vegades dius econòmica, que és dir, a veure, això amb quant se soluciona? Jo no deixo de circular per la illa, el que pago més. Em tinc que llogar un cotxe.
Yeah.
Clar, dius, si jo una mida de dir radical, dic, no circula cap cotxe més que els que són d'interès públic i de serveis. Diria, bueno, carai, déu-n'hi-do, quins nassos. Fer una idea radical, però veig on està la idea. Però això de que hi ha 100.000 excepcions i ningú és la teva, també dius, home, també és mala pata. Podria haver l'excepció de que si tu tens un bitllet de barco agafat per anar i per tornar, tens una casa agafada 3 mesos, 3 setmanes i tal, ostres, pugui haver una mica d'espai per dir, bueno, pots utilitzar el teu vehicle, ja que l'has portat aquí, i tenir-lo parat davant de casa i llogar un cotxe. Dius, s'entén en la Formentera de rics, s'entén en la Formentera de què li vindrà aquest pagar un si és el que val un restaurant.
Yeah.
Però no és el cas, perquè no som aquest el perfil de les persones que estem perjudicades per aquesta mida, saps? I torno a dir-te, entenc que no és una decisió meva, que jo només puc opinar, però que per suposat això són les polítiques de llarg abast i que teniu aquí a la illa. Però aneu en compte, perquè jo em puc sentir molt perjudicat i em puc, hòstia, entristir amb aquest tema, i puc arribar a pensar, bueno, és una illa que no vol fer una cosa per mi tan senzilla com deixar-me circular el que he fet tota la vida, pagant, agafant, simplement perquè... Ara què hem de fer? Una carrera per agafar cupo?
No, Jacinto, però potser el plantejament és diferent, en el sentit de que si no hi hagués aquesta limitació d'entrada de vehicles, si tu venguessis a Formentera, que fa 35 anys que vens, et trobaries unes carreteres que potser et farien enfadar més que no... que no aquest problema.
Jo crec que no hi ha, jo crec que no hi ha risc que em faci enfadar més que tindre el cotxe aparcat a davant de casa i tindre que llogar un altre, sapiguem que jo vaig sempre amb molt de cuidat, que només agafo el cotxe quan ho necessito i que ho faig amb consciència. I en canvi, veig com van els nois amb moto. L'altre dia vaig estar a l'hospital i vaig veure arribar 6 nenes italianes, totes ferides.
Això ha passat sempre.
Però es continuen llogant motos a gent que no sap anar amb moto. A veure, jo entenc la consciència, entenc moltes coses, però tampoc entenc algunes decisions que s'han pres en aquesta illa, amb tota l'ecologia i amb tots els barcos. O sigui, jo no puc portar el meu petit cotxe, però puc veure davant de mitjorn 40 barcos? Què depèn? Del tamany del barco i de la pasta que tingui la persona?
No, clar, depèn de costes i de l'estat. El Consell de Formentera, desgraciadament.
Ja, però bueno, potser aleshores el que tenim que fer és tindre competències en això. O sigui, l'espectacle d'illetes... Jo fa ja com 10 anys que no he posat els peus a illetes més que a la nit per fer-me un bany nocturn. A illetes no vaig.
Jo tampoc.
A Llevant, que era una de les meves platges favorites, tampoc vaig. O sigui, estic en un tram de mitjorn, que són les platges de Bogamarí, les que van cap als valencians, i les que estem allà de Sol i Luna, Pelayo, el Sa Platgeta. Visquem en una vida que és com una república a dins d'un altre món, saps? Hi ha llocs, als Pujols vas, un dia vaig anar per veure el que havia muntat nou el Piero, a veure. He anat a Cala Segona, només al Creu, per veure el que havien muntat els del Pelayo, per fer-les la visita de cortesia als del Pelayo, perquè penso que se'ls té que recolzar una mica, pobres, que han sortit d'allà. Ara tenim el perill de que el Pelayo, a veure què es farà el Pelayo, perquè que tindrem un beach club allà, un dels últims llocs, diguem-ne, salvatges, si vols, a la illa, o que pots anar a refugiar-te. I tot això, resulta que el perill és el meu cotxe. Dius, home, saps? Entenc que hi ha una desproporció, de vegades, entre decisions que es prenen, i jo estic plenament conscient de que el problema és que no es tenen en compte totes les variables, saps? Perquè no es té en compte la variable de que la gent amb molts diners no tindrà problema per la culpa, i lo sabem tu i lo sé jo. I aquí perjudiques. I hòstia, anem en compte que hi ha una darrera línia de gent que s'estima aquesta illa, que ve, que ostres, està imbricada amb la vida de la illa i tal, i que es poden sentir perjudicats, i pots perdre aquesta gent. Jo tinc molts amics que han deixat de venir a Formentera, i sempre diuen el mateix, per els preus, per la massificació, per no sé què, tal i qual.
Dius... Però clar, llavors aquesta massificació, que és un dels motius que els teus amics tenen per no venir a Formentera, per això hi ha mesures com el Formentera Eco.
Tu, mira, jo tinc 70 anys, tinc 69, o sigui, bueno, compliré 69 ara, 69 anys. No pots pretendre que la gent amb 69 anys vagi per la nit amb bici. O que agafi...
No, per supost.
Que agafi un cotxe de lloguer... 3 setmanes. Saps el que costa 3 setmanes de cotxe de lloguer? O que vagi en taxi. Un taxi ho pots agafar com una urgència per anar d'un moment. Però a mi, quan jo vaig trucar a mobilitat, dic, escolta'm, m'ha passat això, què puc fer? Agafa taxis o transport públic? Dius, escolta'm, no m'ho pots dir això, saps? Hi ha aquesta idea, perquè jo he viscut això amb la Colau a Barcelona, que és la idea de fem una cosa que està ben feta i que pagui el que pagui. No pot ser, té que haver-hi una permeabilitat, té que haver-hi una... Sobretot en una illa en la que hi ha aquesta desproporció i aquest desequilibri en tantes coses. Procurar que sigui legal una cosa petita i, en canvi, les coses grans no ens fiquem. Jo vaig viure tot el tema de la construcció de les cases de Ferrovial i de Mango. Això era una política ecològica? Això era una política ecològica? Clar, què passa? Que tens la sensació que en aquesta illa, si tens molts diners i pots viure-la com vulguis, i si ets una persona de classe mitjana i una mica que vens amb una il·lusió i amb no sé què tal i qual, a tu et matxacen. Dius, home, jo reclamo una mica la sensació de dir, estem al mateix bàndol. Estem al mateix bàndol. Nosaltres formem part d'aquesta Formentera d'estiu, que està a favor de la illa i farà tot el que sigui faci falta. Jo ja et dic, vinc cada matí amb bici. No se m'ocorriria agafar el cotxe per vindre a buscar el diari. Però reclamo, ostres, si vinc tres setmanes, poder portar el cotxe en unes condicions normals per poder portar totes les meves coses i poder estar per sortir a la nit, que a la dona no poden agafar una bici, ja ho farem, ja, una bici elèctrica, però, hòstia, dona por anar al Rafalet i tornar en aquella recta amb els cotxes de que van passant, uah, tota castanya, i tu vas a la bici a la nit, sí, tornant del Rafalet del Pan con Cosas.
No? Al fin, doncs, ens haurem de quedar amb això.
Ah, sí, perdona, perquè igual m'he posat molt...
Bé, Jacinto Antón, amb el que hem parlat, periodista del País, el trobareu per Formentera aquests dies, si teniu ganes de debatir els temes d'actualitat, sí, podeu fer un cafè.
Preferim parlar de coses més divertides, més boniques, de lo bonica que és la illa, i realment lo meravellós que és l'experiència de Formentera. Jo continuo sent un fan absolut, i ni aquestes coses aconseguiran que deixi de vindre a Formentera, perquè me l'estimo i és part del meu territori emocional i sentimental.
Jacinto, moltes gràcies per ser aquí avui a Radio Illa i bé, que vagin molt bé les teves vacances.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per deixar-me dir tantes coses. Gràcies.